Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts un cop més a aquest Motel Suís 31 edicions. Portem ja aquest estiu d'aquesta versió una mica més lleugera i via podcast de l'Hotel Suís. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Tenim noi nou a l'oficina, podríem dir, nou fitxatge del Centre d'Esport Sabadell, cada cop més completa la plantilla 2021-2022. És cert, algú dirà que queden dues peces realment claus, les comentàvem, crec que era ahir, la del 8 i la del 9, la de l'Adri Cuevas i l'Edgar o el Boris o el Guru de Torn, si ho volem entendre així, però a Diego Cavallo li ha sortit competència. En aquest carril esquerrà ja tenim el jugador del tot confirmat, que actuarà com a sub-23 en aquesta banda.
Sí, per això ja feies bé de dir això del noi nou a l'oficina, no? Es tracta de Dani Sánchez, com dius, ocuparà fitxa sub-23, nascut a Màlaga fa 21 anys, i com dius, ve per ocupar també aquesta posició del carril esquerrà juntament amb Diego Cavallo. De fet, Adri, fa tot just uns dies, fa menys d'una setmana, el Sabadell anava tan coix en aquesta posició que no tenia cap jugador natural, no?, per ocupar el lateral o carril esquerre en aquest cas.
Si algú té mala bava, no anàvem segones, no anàvem indirectes, això d'anar coix en el carril esquerrà, no?
No ho deia per això, però ja fas bé també de recordar aquest aspecte, perquè recordem que el Sabadell en un principi havia fitxat a Samu Araujo per temes mèdics, per no acabar de passar totes les proves mèdiques. Finalment el jugador es va acabar desvinculant del Sabadell i fitxant pel Pontevedra. Per tant, el Sabadell no tenia, com dèiem, fa qüestió d'una setmana, cap jugador natural en aquesta posició. Va arribar Diego Cavallo i ara arriba Dani Sánchez amb fitxa sub-23, procedent de l'Extremadura, on, per cert, Adri,
història any, curiosa també.
Sí, perquè se suposa que allà l'Almendralejo anava a ser un jugador important, comptaven amb ell de totes, fins al punt que durant la pretemporada doncs havia disputat diversos amistosos i l'altre dia va marcar el gol en l'amistós entre l'Extremadura i el Sevilla Atlético, que va acabar amb 1-1, com a curiositat, Adri.
Recordem, el primer rival del Sabadell a la Lliga, el filial sevillista.
Sí, per tant, aquí tot queda tancat en aquest cercle. Com diem, Dani Sánchez va marcar en aquell partit, ha jugat en altres amistosos, fins i tot després de marcar contra el filial andalús va comparèixer en roda de premsa, és a dir, se'l veia ben integrat en la disciplina de l'Extremadura, però finalment canvia d'aires i aterrarà aquí la nova Creu Alta. A aquesta hora que gravem el podcast, Adri, el club encara no ha fet oficial l'anunci, però segons quan escolti la gent al motel, doncs ja s'haurà fet oficial o no. Depèn de lo ràpid que siguin a l'hora d'escoltar la versió estiuenca de l'Hotel Suís.
Doncs Dani Sánchez, nou jugador del Centre d'Esports, un any més un d'opcional, assignat al jugador andalús, i per tant només queda, com dèiem, un 8 i un 9.
Sí, serien les dues peces que li quedaria a la direcció esportiva per tancar. Pel que sabem, Adri, sense que hi hagi allò, cap operació tancada del tot ni res en ferm, la posició del migcampista, aquesta operació estaria una mica més avançada que no pas la del davanter de referència, però com diem, són els deures pendents que li queden a José Manzanera i companyia fins al tancament del mercat.
Per deures pendents, els que li quedaven a la Federació Espanyola, avui hem sortit de dubtes. Ara cadascú que decideixi si la revàlida de l'any passat o no, però avui coneixem per fi més detalls de la primera RFF. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that.
Los horarios y los partidos los fija la federación. Habrá una comisión de trabajo con quien se ha adjudicado los derechos. Trabajaremos, sabemos que hay clubes que aquí históricamente juegan por la mañana, por la tarde, sabemos que unos juegan los sábados, otros los domingos habitualmente, y pues trataremos de escucharos, aunque no siempre se va a poder contestar a todo el mundo. Pero en la vida pues hay que aceptar también las reglas del juego y aprender a renunciar a cosas. No se puede tener el dinero de la televisión, del marketing, poner yo los horarios y hacer. Es decir, está dentro de un equilibrio. Ahora, si la televisión, dentro de esa comisión, entiende que entre dos equipos pues le es que juegan en casa les es igual ponerlo uno a las 11 y otro a las 6 y uno pide estar a las 6, pues intentaremos. ¿Siempre va a ocurrir así? No siempre, pero intentaremos hacer un ten con ten.
Si voleu conèixer a fons el que ha estat el resultat d'una reunió realment maratoniana avui a la ciutat del futbol de Las Rozas, començava al migdia, a les 12, i acabava gairebé a les 3, o passades les 3, de fet, de la tarda. Podeu entrar a radiosabadell.fm, allà trobareu un tastet d'uns 7 minuts, 7 minuts i escaig, per copsar una miqueta les opinions de tots els que han anat parlant, sobretot en clau arlequinada, Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports, aquí escoltarem també aquí de seguida. Però, Sergi, anem a veure si podem resumir bàsicament el que ha estat aquesta trobada. Anava a dir dels 40 participants de la primera RFEF, no, han anat 38. Un parell de clubs s'hi han abstingut, però hi havia dos principals cavalls de batalla, no? Avui sobre la taula, dos temes principals que s'havien de debatre. S'havia de votar diferents coses, però sobretot s'havien de conèixer molts detalls que fins ara no teníem controlats.
Sí, com dius, dos temes sobre la taula, principalment en aquesta reunió per copsar la nova primera ref, i jo diria, Adri, que el principal i el que més interessava era el de qui ostentaria els drets audiovisuals, almenys per aquesta pròxima temporada, i el que hem sabut és que Footers serà l'encarregada d'emetre la primera ref els pròxims 3 anys. Quan pagarà Footers? Doncs 8,3 milions d'euros l'any. Això quan sortirà per club? Doncs de mitjana, segons els criteris que ara també en parlarem, Adri, sortirà uns 365.000 euros per cada club, insisteixo, de mitjana, entre el que es percebi dels drets audiovisuals i totes les ajudes econòmiques federatives, etc etc. Per tant, aquesta és la xifra que percebrà el Centre d'Esports Sabadell.
Recordem, ajudes en conceptes tan diversos com els desplaçaments o la compra de pilotes, etc etc. Això d'una banda, que segurament sigui el més petit d'aquest paquet. Després, de l'altra, el tema dels drets audiovisuals que sortien, es comercialitzaven des de feia ja força temps, que ha estat, la veritat, un enrenou i que s'esperava, jo crec, molt més del que al final ha acabat sent. Avui tocava votar com es repartia la quantitat total, com dius, és a 3 anys vista 8,3 milions cada any, el que paga Footers per tenir els drets de la primera RFEF durant 3 anys, aquest i dos més, i finalment els clubs han acabat optant 20 dels 38 que votaven per la següent fórmula. El 40% del total d'aquests 8 milions i escaig d'euros es repartiran per igual a tots els clubs. El concepte que utilitzava era el de solidaritat, perquè es repartia per igual independentment de qui fos el club, un 30% en funció dels punts que s'assumin al llarg de la temporada, no del play-off, sinó del total de punts que tu treguis a la fase regular. Per tant, si et surt un bon any, cobraràs més que si estàs a la part baixa de la classificació, un 20% d'audiència en funció de si els teus partits tenen més o menys públic que vegin, que optin a veure el partit, doncs cobraràs més o cobraràs menys, i finalment un 10%, la part més reduïda, en funció dels jugadors del futbol base que tu utilitzis, amb un matís, els filials, per si algú està dient, calla, que sobre macroestructures com el Barça, el Madrid, el Villarreal, l'Atlètic Club a l'altre grup, el Sevilla, el Betis, etc., encara cobraran, no? Perquè el gruix principal de la plantilla ve del seu juvenil. Hi ha un asterisc. Són 3 jugadors en el cas dels primers equips, 7 en el cas dels filials que han d'estar jugant, havent tingut un parell d'anys, com a mínim, en categories formatives de la casa. Per tant, segurament en aquest punt és el que menys cobri el Sabadell, veient el seu tarannà i la seva plantilla, però veient la idea d'estar a la part alta de la classificació i la massa social que té al darrere, podríem estar parlant d'un Sabadell que segurament no serà dels que menys cobri si la cosa va com ha d'anar, sinó que estaria vorejant probablement els 400.000 euros en aquest concepte.
Sí, perfectament. I a més, com dius, Adri, hi havia diverses opcions sobre la taula, les que ha posat la Federació Espanyola perquè votessin els clubs, i una d'elles era que en aquests 4 criteris, el de solidaritat, el dels punts obtinguts, el de les audiències de televisió i aquesta aposta pel futbol base, que es repartís a parts iguals, és a dir, el 25% per totes 4. Una opció que els clubs finalment han descartat i, com dius, ha guanyat aquesta opció, que era la tercera, amb aquest 40% fixa per tots els clubs, i en aquest cas per l'aposta de la Pedrera, doncs és la amb la qual s'obtindria menys beneficis, només un 10%. Veurem el que acaba cobrant el Sabadell. Des de la federació també s'ha insistit en la idea que al final en segons quins ingressos, en segons quins pagaments per part de les televisions, que s'haurà d'esperar uns mesos, perquè clar, tu no saps ben bé quines audiències tindràs fins a final de temporada, els punts que obtinguis, etc, etc.
I precisament perquè aquesta quantitat anirà movent-se en funció del que deia ara el Sergi Parc, es pagarà en tres tongades. És veritat que no s'haurà d'esperar fins al final per cobrar-ho tot, però sí que aquests al voltant de 365.000 euros de mitjana no serà tot en un únic pagament, sinó que es cobraran en tres terminis. El més crític de tots, segurament, el Linares Deportivo, de fet ha estat, entre cometes, renyat directament per Luis Rubiales, que era un dels que encapçalaven la taula, en aquest cas en representació de la Federació Espanyola de Futbol, com a president de l'ENS Federatiu. També hi era, per cert, tot i que no ha tingut participació, el sabadellenc Joan Soteras, vicepresident de l'Espanyola i president de la Federació Catalana de Futbol, però també el Centre d'Esports ha demanat torn en el torn de rèpliques de precs i preguntes, i en aquest cas el seu director general, el Bruno Batlle, ha estat l'encarregat de fer aquesta crítica o aquesta reflexió en veu alta.
Bueno, yo más allá de las ayudas, creo que el reto mayúsculo que tenemos es que esta sea una competición sostenible, porque ahora mismo no lo es. Creo que estaremos de acuerdo, yo creo que el 100% de los clubes que estamos aquí, que tenemos que hacer una inversión porque con los recursos que hay actualmente, más allá de las ayudas, es imposible pagar todos los gastos que hay. Entonces creo que es el futuro de la competición tiene que estar aquí, porque si no los clubes no vamos a poder aguantar. O sea, siempre hay alguien, normalmente somos sociedades anónimas la mayoría ya, y hay alguien que está invirtiendo, pero si nos queremos acercar a ese fútbol profesional que se está hablando, ahora mismo estamos lejísimos y durante tres años hay comprometidos unos derechos televisivos que hacen ver que bueno, durante tres años mínimo va a ser muy deficitaria para los clubes. Entonces, bueno, quería hacer esta reflexión porque pese al esfuerzo que se puede hacer en ayudas, si no se genera valor y si no, que los clubes también lo tenemos que hacer, tenemos que generar nuestros recursos, nuestros patrocinios, etcétera, etcétera, pero es difícil sin una competición de mucha más entidad.
Bruno Batlle, avui a les Roces, a la Ciutat del Futbol, fent aquesta reflexió, la rèplica a càrrec precisament de Luis Rubiales.
El déficit o el superávit lo marca el equilibrio en las cuentas. Por lo tanto, el balance que tengáis que hacer los clubes va en función de vuestros gastos y lo que vais a recibir. Aquí tenéis una media garantizada de 365.000 euros. El que quiera vender sus activos por otro lado, no hay ningún problema. Pues sacará más o sacará menos. Pero 365.000 euros. Estamos hablando que muchos de vosotros, a ver, hay campos, hay estadios más pequeñitos, pero muchos de vosotros pues tenéis estadios y tenéis un número de masa social, es decir, que va a ser, no sé, desde el más humilde, 1.000 socios, 800 socios, 1.000, 1.500 socios, hasta miles y miles de socios. No sé, vuelvo a hablar del Deportivo de La Coruña, del Nástic, hay equipos aquí que tienen un potencial importante. Entonces, lo del superávit o lo del déficit, pero repito, lo que genera la competición más lo que da la federación. Y bueno, pues hace unos días cuando Pedro llamó uno por uno, Pedro y su equipo llamó uno por uno a los presidentes o responsables de cada club, se les dijo, oye, presupuestas como mínimo 200 o 225.000. ¿Y si no se cubre el tender? ¿Y si el tender? No os preocupéis, la federación va a garantizar un mínimo de esto. ¿Pero qué federación hace eso? De verdad, ¿qué federación? Yo tengo la suerte de conocer a los presidentes de todas las federaciones europeas. Esto no ocurre en ninguna federación de Europa.
A cap federació europea, deia Luis Rubiales, que passa això de tenir una quantitat ja garantida per part de l'ENS federatiu a la tercera categoria del país en qüestió. Les coses com són, Sergi, ha estat una reunió farragosa, d'aquelles que costa de digerir, 3 hores amb una primera part, perquè tot això que escoltem és de l'Equador cap endavant, però entremig, preguntes dels mitjans de comunicació que cap d'elles anava enfocada a la primera RFF, sinó que des de Messi fins al Barça, València, etc., ha passat tothom per aquí, excepte del que s'estava debatent. I també els propis clubs que tenien torn a preguntes. i sobretot que això, com dic, ha estat de l'Equador cap endavant, però la primera part ha estat una directament classe d'economia, de finances i poc més.
Sí, aquesta part dels drets audiovisuals, Adri, de fet ha estat la part entretinguda, fins i tot.
Sí, ja diria, sí, sí.
I ja és prou farragosa, però és que la primera que ha durat una bona estona ha estat respecte al famós fons d'inversió CVC amb el qual la Lliga de Futbol Professional ha arribat a un acord, i bé, al final el que ha fet la Federació Espanyola és ratificar i confirmar la seva postura que ja va emetre fa uns dies, amb la qual s'ha posicionat totalment en contra i, de fet, s'ha titllat d'un acord il·legal i que al final acabarà sent perjudicial per tots els clubs. Així ho ha expressat Luis Rubiales en aquesta reunió amb els clubs de la Primera Federació.
Ha estat el president de la Federació Espanyola, segurament un dels més contundents. Com diem, la primera part ha estat centrada en l'impacte que ha de tenir en el futbol modest l'acord al qual ha arribat el futbol que queda per sobre, el futbol professional, amb aquest fons d'inversió, amb CVC, i com deia el Sergi ara, al qual s'hi oposa la Federació Espanyola de Futbol, perquè a canvi del que es cobra, el fons es queda més d'un 10% dels drets audiovisuals, insisteixo, de primera i de segona, per tant, no afecta directament a la comercialització dels drets de la primera de la RFF. Això sí, a mig segle vista, a 50 anys aquest, més de 10% dels drets audiovisuals. Explica els motius d'aquesta negativa el secretari general de la Federació Espanyola, Andreu Camps.
Yo pago cada año. Dice, no, usted no paga. No, claro, lo dejo de percibir. Yo no lo pago, pero lo dejo de percibir. Oiga, dejar de percibir cada año, durante 50 años, 8 millones y medio, 12 millones, porque ahora perciba 51, pues esta federación, su presidente, ha dicho no, ni hablar. Y vamos a defender jurídicamente hasta el final ese tema, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que esos gastos de comercialización se descuenten para el cálculo de los tantos por cientos.
Aquests acords afecten sobretot, especialment, els equips que pugin a segona divisió A les pròximes temporades, si és durant la pròxima dècada, si és en els pròxims 10 anys, cobrant una quantitat. Si és a partir de l'11è any, estaríem parlant de no cobrar aquesta quantitat, però evidentment, com es formaria part del paraigües de la Lliga, sí que entraries en el paquet general d'aquests drets audiovisuals que, en el cas del fons d'inversió CVC, s'ha quedat més d'un 10% i, per tant, deixaria de cobrar la seva part proporcional. És a dir, tu puges l'11è any, insisteixo, no aquesta temporada, la següent i l'altra, sinó d'aquí a 10, puges, no tens aquesta compensació que sí que s'otorgarà ara i a sobre perdràs el 10% respectiu. Centrats en el cas del Sabadell, si torna al futbol professional, tant de bo que sí, relativament breu, en un període breu de temps, cobraria una mica més de si no hagués estat mai al futbol professional, com comenta, en aquest cas, el tresorer de la Federació, Eduardo Vendrés.
Nos han dicho que los que han sido miembros de la Liga entre 2015 y 2021 percibirán 4 millones de euros y ascienden en los próximos 10 años. Los que hayan formado parte de la Liga en las últimas 7 temporadas se nos dice que percibirán una cantidad mayor, más parecida a las que perciben los que ahora se encuentran disputando esa competición. Y los que nunca hubieran sido parte de la Liga o lo hubieran sido antes de 2015 no percibirán nada, pero en cualquier caso se les detraerá siempre la parte correspondiente a los ingresos de derechos de televisión para pagar a CVC.
En definitiva, Parc, que més enllà del to de Fidel Castro, que per moments ha tingut la reunió, la trobada a les Roces, avui classe d'economia, ha tocat treure'ns el barret de periodistes esportius i parlar de finances, però jo crec que molt per després acabar amb una quantitat que no és segurament ni molt menys el que es preveia, tenint en compte que han tingut un any sencer per poder planificar aquesta primera RFF.
Sense cap mena de dubte. I Adri, aquí al motel tenim espai per l'opinió i per les reflexions o què?
Sí, si vols et llenço jo una i després tu m'ho remates. La meva és molt ràpida, simplement que és veritat part del que han comentat a la reunió d'avui, que com que tot ha anat tan tard a l'hora d'inscriure els equips participants, això ha endarrerit el que és la comercialització de drets televisius, etc., però que tot just queden mal comptats 10 dies per l'inici de la Lliga i no tenim encara horaris. Ho escoltàvem abans, s'ha compromès Luis Rubiales d'aquí a divendres a tenir l'horari de la primera, de la segona i de la tercera jornada. Per tant, estaríem parlant del Sevilla Atlético Sabadell, del Sabadell Balompédic Linense i de l'Alcoyano Sabadell. abans que acabi aquesta setmana, saber ja com a mínim els horaris, però té nassos que tot això s'estigui debatent a un 17 d'agost i que no s'hagi fet ja en dates, doncs, no sé, de juliol o amb una mica més de marge. Dit això, la teva opinió.
Sí, entre això que dius i escoltant les paraules de Bruno Batlle, queda clar, Adri, que al final el que ens havien venut d'aquesta primera federació, que si no anava a ser una categoria professional sí que s'anava a apropar més, queda clar, jo crec, que no. Com a mínim en aspectes burocràtics, econòmics, digue-li com vulguis. Però és que si també fas la reflexió esportivament parlant, jo crec que fins i tot estàs més lluny que quan jugaves la segona B. Ara et pinten que la segona de federació és la nova segona B i la primera ref és una categoria intermitja, no?, que s'ha creat també nova per aquest any. Però al final el Sabadell, si nosaltres mirem cap al nostre malic, mirem pel que ens interessa, el centre d'esports estarà jugant en un grup de 20 equips que resulta que és més competitiu que possiblement altres anys, perquè al final estem parlant que aquesta primera ref no tindrà 80 equips com tenia l'antiga segona B, sinó que en tindrà 40. I per tant et toca viatjar per pràcticament tota Espanya contra equips molt potents, i així s'espera, amb alts pressupostos, i per tant quedar entre les primeres posicions serà encara més complicat. Amb l'asterisc, Adri, sí que és veritat que el primer classificat ascendirà directament a segona divisió, però per la resta jo et diria que per tots aquests aspectes econòmics la primera ref queda molt lluny del que és la lliga de futbol professional, però és que a més esportivament parlant, per dir-ho així, tu hauràs de currar més si vols intentar ascendir i tornar ja aquest any a segona divisió.
La veu del soci.
M'has deixat fer aquí la brometa fàcil. L'opinió del Sergi Parkman. Anem a tornar al terreny purament esportiu. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that, you're savage love.
La verdad es que las sensaciones son buenas, son positivas. Yo creo que el Stats nos ha venido muy bien para conocernos todos. Somos mucha gente nueva y el míster tiene las ideas muy claras y ahora lo que falta es que nos las meta a nosotros en la cabeza, y entonces hacer tanta gente nueva pues es un poco complicado, y creo que nos ha venido muy bien. Y luego a nivel de resultados creo que ha ido bien. El equipo ha sabido competir contra gente de nivel y ahora nos vienen dos partidos contra gente que está en nuestra misma liga, para ver también en qué momento estamos y ver también pues en qué momento están los equipos rivales.
Arriba l'hora de la veritat. Per tant, per l'equip d'Antonio Hidalgo, demà, recordeu, aquest dimecres, 8:15, Costa Brava, Sabadell, l'antic Llagostera, contra el Centre d'Esports, dissabte, a la Nova Creu Alta, a les 7, Sabadell, Andorra. Sergi, dos tests, els dos últims de la pretemporada, contra dos equips que et trobaràs després en aquesta lliga que estaves criticant tu ara.
Sí, dos equips que formaran part del grup 2 de la primera federació, per tant, dos amistosos amb els quals el Sabadell jo crec que li servirà també per calibrar en quin estat de forma està a poc més d'una setmana perquè arrenqui el campionat. Com dius, el primer rival serà aquest Costa Brava, amb Antonio Romero, l'ex-arlequinat a les seves files, per exemple.
Entre d'altres, Boris Garros,
sí,
etc.
Sí, per tant, serà un bon test sense cap mena de dubte, i després el partit de presentació contra l'Andorra. Veurem, Adri, en quin estat està el Sabadell, i a més, sabent que la plantilla encara s'ha de tancar, hi ha jugadors que encara s'han d'estrenar, de fet, aquests dies el club té previst presentar encara jugadors, i per tant, això, veurem en quin estat es troba el centre d'esports. Per cert, Adri, que hi ha molta gent que ho pregunta, es farà per Twitch algun dels amistosos? Ho fareu? Com ho fareu? El partit de Llagostera, doncs, el podreu seguir a través de les xarxes socials, i el partit contra l'Andorra l'emetrem per l'streaming de Ràdio Sabadell via àudio, no per Twitch, sinó via àudio, per escalfar motors també ja de cara al Sabadell en joc.
Hi haurà retransmissió, però de ràdio per l'streaming, de sí, Ràdio Sabadell, exacte. No amb imatges. Escoltàvem a Jacobo ara fa un moment, parlant de les bones sensacions que de moment li ha deixat l'equip en aquestes seves primeres setmanes com a arlequinat. L'escoltem una mica més parlant d'aquest moment decisiu de la pretemporada, a uns dies vistes de la primera visita, de la primera sortida, del primer desplaçament de la temporada al camp del Sevilla Atlético.
Ya estamos en el último momento, último tramo de esta pretemporada, ya cogiendo minutos todos, ya cogiendo ritmo de competición para lo que dices, primera semana de liga, que es en lo que realmente estamos enfocados, el poder llegar allí a Sevilla y llevarnos los 3 puntos. Y bueno, semana muy importante, semana de pues eso, de empezar a ver cosas ya, y bueno, lo que te digo, con muchas ganas.
I l'última de Jacobo, en aquest cas, queda't amb això, Sergi Parc, amb com agraeix la rebuda que ha tingut aquí a Sabadell.
Sinceramente me ha sorprendido mucho, porque a nivel personal, los jugadores, creo que es gente muy cercana, los veteranos se encargan de que estemos siempre contentos todos, necesitamos cualquier cosa, alguno incluso se ha ofrecido a tenernos en sus casas mientras encontramos pisos, o sea que la verdad es que encantados. Y luego encima, pues, ¿qué te voy a decir? Cataluña, ¿qué te voy a contar de Cataluña? Encima, Sabadell, Barcelona, playa cerca, bueno, yo estoy encantado, la verdad.
Jacobo González, encantat de venir aquí a Catalunya, encantat del tracte que ha rebut i golejador, ho dèiem l'altre dia, després de l'últim compromís en el qual no només Aaron Rey va marcar, no només el Chino Astals, també va veure porteria l'ex del Tenerife.
Sí, sí, com dius, Adri, Jacobo ja ha estrenat el seu compte golejador. De fet, Jacobo no només va marcar contra l'Alçat, sinó que també el vam veure trobar el camí del gol en l'amistós que el Sabadell va disputar contra l'Europa a Sant Oleguer. Per tant, de fet, Antonio Hidalgo ja deia l'altre dia en aquestes declaracions on celebrava que Aaron Rey, a veure si es convertia aquest any en un dels golejadors, si era més habitual que pogués celebrar gols, que Jacobo, que sempre ha tingut gol i sempre el tindrà. Per tant, anem a veure si Jacobo també dona aquest bon rendiment, s'espera prou d'ell, no ha tingut l'any passat, no va poder oferir les seves prestacions amb el Tenerife i veurem aquest any. Per cert, Jacobo, parla prou bé també.
Sí, la veritat és que avui hem xerrat una estona amb ell, un jugador que ja sap de què va això, que ja ha passat per bona cantera del Real Madrid, que ja ha passat pel futbol professional, que no és la primera vegada que parla davant d'un micròfon i, per tant, bé, estarem entretinguts amb ell aquesta temporada en el capítol futbolístic i també en el comunicatiu. Dani Sánchez, nou fitxatge del Sabadell, avui en reunió de la primera RFEF a les Roces i, finalment, la prèvia d'aquest Llagostera Sabadell, d'aquest Costa Brava Centre d'Esports. No riguis que no serà la primera vegada que li direm Llagostera i no Costa Brava aquesta temporada. No ens deixem res, no, per aquí tu?
Et sembla poc?
Doncs va, anem a rematar-ho. Demà més, o demà passat, ho vés a saber quan.
Quan
aquí
sigui.
El Motel Suís té aquest factor sorpresa de quan menys tu esperes, podcast aquí a Ràdio Sabadell. Fins ara, Sergi!
Fins ara!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.